Ja hi ha data per la que serà la sisena edició del Tast de Vins Solidari per la investigació sobre la metàstasi del càncer per recaptar diners i finançar el programa específic que desenvolupa l'Institut de Recerca Biomèdica que hi ha a Barcelona. Serà el diumenge 25 de febrer, d'aquí a un mes mal comptat, doncs, a les 6 de la tarda a la fàbrica Llobet Guri, a la sala Polivalent. El donatiu serà per mitjà de la compra d'entrades, al preu de 5 euros, que estaran disponibles al portal Tiquetea, però també en diverses botigues de Calilla. Fa una setmana molts mitjans es feien ressò dels resultats d'una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'IRB que ha permès identificar una proteïna que manté adormides les cèl·lules metastàsiques del càncer de mama. Una investigació dirigida per Roger Gomis. Bon dia, a qui saludem i li donem la benvinguda a Ràdio Calilla Televisió.
Bon dia,
ho hem explicat bé, això, aquesta proteïna, la que rep el nom de MSK1, frena la metàstasi?
Bàsicament ho has explicat bé. Aquesta és la visió o el dibuix general de la funció que fa aquesta proteïna. El que hem vist nosaltres, el que hem trobat investigant al laboratori, inicialment en models animals, després validant mostres de pacients i finalment doncs, elaborant a nivell de laboratori el mecanisme molecular, és que aquesta proteïna MSK permet diferenciar aquells tumors de càncer de mama que són hormonodependents, que són la majoria, entre els que faran la metàstasi aviat, en el temps, és a dir, un període de 3 a 5 anys, d'aquells que la faran més tard, al voltant doncs, dels 10, 15, inclús 20 anys, després de que el tumor primari ha estat eliminat.
Mm-hmm. I per què ho han centrat en la metàstasi del càncer de mama?
Bàsicament, mm-hmm. El càncer de mama, perquè és un dels càncers prevalents, mm-hmm. Al igual que la pròstata, i pensem, o és un dels càncers on hem vist de manera més clara doncs que tot el coneixement que s'ha anat desenvolupant en relació al tumor primari ha permès avançar molt, és a dir, en 30 anys la supervivència d'aquests pacients ha passat de ser del voltant d'un 50% a ser del 80%, 85% en el nostre país, però el que ens adonem és que aquest 15% que ens queda, que malauradament no van bé, doncs no van bé perquè el que els acaba doncs, portant pel mal camí és el fet de que el tumor reapareix i reapareix no en el lloc on s'havia originat, sinó en un teixit distant. I això és una reaparició en forma de metàstasi. De tal manera que si el que volem és millorar la supervivència d'aquests pacients, d'aquest últim grup, pel qual en aquest moment tenim poques opcions, el primer que cal fer és entendre les bases moleculars uh-huh. del procés. Dit d'una altra manera, si tu vols arreglar un cotxe, si vols arreglar el motor d'un cotxe, el primer que has de fer és entendre el mapa del motor, no? És a dir, com funciona el motor, qui es connecta amb què, si el cilindre va amb la bugia, si el radiador és primer o és després dels cilindres, etc. Perquè si no coneixes ni les peces ni la seva arquitectura, difícilment podràs mai solucionar-ho o trobar mecanismes per tal de frenar-ho.
Què significa, quin procés i quan es podria aplicar aquests resultats i utilitzar-los en persones i aprofitar no, aquests descobriments per justament atacar aquest 15% del que vostè ens feia referència?
Doncs per començar, en el món de la recerca, uh-huh. el que coneixem com a investigació i desenvolupament, és un món complex i com el seu propi nom diu es defineix en dues fases. La primera és la investigació, que bàsicament consisteix en el que parlàvem fins ara, no? En entendre el motor, entendre les bases del que succeeix. I, posteriorment, el que és el context del desenvolupament, és el transformar aquell coneixement en unes eines que ens permetin doncs, solucionar el problema, arreglar el motor, o poder fer servir opcions o alternatives que ens permetin doncs, que el motor duri més, o en aquest cas doncs, que la metàstasi no aparegui o aparegui molt tard en el temps. Com arribem aquí? Doncs, bueno, un treball bàsic que nosaltres diem al laboratori, en models experimentals, entre ells s'inclouen models doncs, animals, perquè al final el càncer no és una cosa que succeeixi només en una cèl·lula, sinó que és una cosa que succeeix en un organisme i les relacions entre les cèl·lules transformades o cancerígenes i el seu entorn és molt important. Això ho fem a nivell d'aquest laboratori, com us comentava. També a nivell de laboratori ja busquem mostres de pacients per veure fins a quin punt allò que nosaltres fem amb uns models limitats es pot generalitzar, és a dir, és real, succeeix en els pacients i no només en el nostre laboratori, i eventualment aprofunditzem una altra vegada en els models experimentals. Una vegada hem completat aquesta fase, cap a on anem, no? Perquè això es transformi doncs, en una realitat del pacient, doncs cap a la fase aquesta que comentàvem del desenvolupament. Primer, cal entendre quina aplicació clínica li volem donar a la troballa, Nosaltres en aquests moments en visualitzem dues. Una és a nivell prognòstic, és a dir, poder oferir informació als oncòlegs quan han de dissenyar els tractaments o el seguiment dels pacients, perquè nosaltres podem, amb el tumor primari, visualitzar els nivells d'aquesta proteïna i, si els nivells d'aquesta proteïna són baixos, sabem que aquests pacients faran la metàstasi molt aviat. Si això ho combinem amb altra informació que té l'oncòleg, procedent doncs, de les mostres patològiques, de les biòpsies, doncs que el tumor és gran, és un tumor desdiferenciat, que prolifera molt ràpid, etc., doncs és probable que aquest pacient faci una recaiguda, metàstasis, i a més, si no té nivell proteïna d'aquesta MSK, és probable que la faci aviat, i per tant això el pot ajudar l'oncòleg per fer un seguiment més exhaustiu, i en el càncer hem après que quan abans detectem millor, més probabilitats de supervivència, i en aquest cas, per desenvolupar el que necessitem és transformar les nostres eines de laboratori per trobar o per mesurar els nivells d'aquesta proteïna amb unes eines doncs, que es puguin exportar a nivell hospitalari, que funcionin igual a Barcelona, que poden funcionar a Lleida, a Girona, o que podrien funcionar doncs, a l'Hospital de Calella, i que a més a més ho facin doncs, de manera molt robusta i estandarditzada. I una vegada tinguem aquestes eines, aleshores fer un assaig clínic per demostrar que realment hi ha una utilitat clínica tal i com anticipem en aquests moments. Això seria una opció. I l'altra opció és doncs, bueno, que al final no cal ser un geni, no? Si tu has entès el mecanisme, en aquest cas, que frena les metàstasis, no les cura, però que sí que les alenteix en el temps, és a dir, que actua com una llosa sobre el procés de metàstasis, doncs, bueno, no cal ser un geni per entendre que si la proteïna aquesta actua com a llosa, home, perquè no la copiem, no? Perquè si la poguéssim copiar, seríem capaços d'introduir en els pacients un compost químic o farmacèutic que bàsicament el que fes és induir en aquests pacients que les metàstasis quedessin adormides, no? I els reinstauraríem el fre una altra vegada i les faríem que aquestes metàstasis apareguessin més tard. I al final, doncs, bueno, si la metàstasi de tornar al cap de 15 o 20 anys de que el tumor primari s'ha eliminat, doncs, home, 20 anys amb una malaltia asimptomàtica residual, és a dir, que no té símptomes clínics, que no suposa cap alteració per la vida del pacient, etc., doncs, home, és un esdeveniment més que significatiu. No? Avui això és amb el que treballem ara mateix.
Avui en parlem a l'Info Migdia d'aquesta investigació dels resultats que ha obtingut l'equip de Roger Gomis, aprofitant que ja hi ha data, ho dèiem al principi, el pròxim tast de vins Vi per Vida, perquè els nostres oients sàpiguen on van a parar el donatiu que fan amb la compra de les entrades i quins fruits se n'obtenen, perquè sense aquest tipus de contribucions, sense aquesta via de finançament, no sé si el seu treball seria molt més restringit.
Efectivament. Per desgràcia, avui en dia, doncs, girem la truita, no? Com si diguéssim. Nosaltres, per fer la recerca, la investigació, sobretot aquesta més fonamental, bàsicament necessitem recursos. I necessitem recursos que venen o provenen de dos fonts. Un són recursos públics i d'altre és gent que entén o que confia que només a través del coneixement serem capaços de millorar la nostra qualitat de vida. Pel que fa a la part de desenvolupament, la que parlàvem després, el com transformar doncs, tot aquest coneixement en una aplicació, aquí sí que ja hi ha un interès més real doncs, per part de la indústria, perquè doncs, hi ha la possibilitat doncs, de fer uns retorns importants amb el desenvolupament d'aquests potencials fàrmacs.
Indústria farmacèutica.
Correcte, farmacèutica, inversors, etc. Tanmateix, cal destacar que per la part inicial, és a dir, aquesta d'investigació d'aprofundiment, els recursos provenen doncs, d'entitats públiques o bé de donants privats. I com és ben conegut en aquests moments, a casa nostra, malauradament, doncs, el sector públic passa uns moments complexos, convulsos, i per tant doncs, diguem-ne que els nostres fons s'estan veient doncs, restringits. A partir d'aquí, si el que volem és aportar coneixement que realment canviï la manera en com entenem avui en dia el càncer, o en aquest cas la metàstasi, és obvi que ens calen recursos per competir a nivell mundial. I aquesta competència a nivell mundial, doncs, diguem-ne que en altres contextos, doncs aquestes restriccions de crisi no existeixen. I, per tant, doncs, nosaltres a vegades ens fa complicat. És en aquest context on accions com la Vi per Vida realment són significatives. I a vegades la gent pot pensar, però això és una petita aportació. Bueno, però de petites aportacions, al final en fas una molt gran. I, per tant, des d'aquí agrair a tota la gent que promou el Vi per Vida, perquè doncs, nosaltres a dintre de l'institut tenim projectes finançats per les donacions de Vipervida. Agrair també a l'Ajuntament de Calella, que ajuda en aquest cas a Vipervida, i sobretot agrair a la gent de Calella i gent que no és de Calella però que ve a Calella per Vipervida, doncs perquè amb la seva participació i amb la seva, doncs, si et vols passar una estona, doncs, agradable, fent un tas de vins, etc., fan una acció, doncs, que almenys per nosaltres és més que significativa i que pensem que, potser no a curt plaç, però sí a mitjà o llarg termini, tindrà un retorn no només en termes d'investigació, sinó també en termes d'una millora de qualitat de salut per ells mateixos.
Animem, doncs, a tots els calallencs i també a no calallencs que omplin la sala de la fàbrica Llobet Guri el pròxim 25 de febrer. Ara dèiem fora de micròfon, senyor Roger Gomis, que ja ha vingut a Calella en una ració del tas de vins.
Sí, efectivament. Sí. Fa 2 anys vaig ser aquí a Calella i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i per tant recomano a tothom que s'animi, més enllà del que parlàvem ara, de que doncs hi ha una finalitat última que a mi em sembla admirable i que crec que socialment diu molt de tots aquells que hi participen, perquè a més és una activitat divertida i un s'ho passa bé. I, bueno, en aquest sentit us animaria a tots a participar-hi.
Maridatge perfecte de solidaritat amb cultura del vi, oi?
Exacte.
Doncs vinga, acabarem aquesta entrevista fent una mica de repàs perquè la nostra audiència ho sàpiga, on es poden comprar aquestes entrades. Dèiem el portal Tiquetea, però també a Fruit Secs Tolsà, Sapore d'Itàlia, també el restaurant Diagonal, en aquest cas de Pineda, i a l'Institut Bisbe Sivilla d'aquí de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies pel seu temps, Roger Gomis, per voler-nos apropar una mica més i d'una forma molt didàctica, doncs, els resultats d'aquest estudi que esperem, doncs, donin els seus fruits en aquesta lluita que tenen contra la metàstasi del càncer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies a Calella per la vostra ajuda. Adéu-siau.